A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per a totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Radio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns i dimarts, a l'estudi de Radio Estel tenim tots els ingredients preparats per passar amb vostès 30 minuts parlant de salut, un temps d'informació mèdica ciutadana. En cada programa ens acompanyen professionals de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres una persona experta en ioga, un professional que dedica una gran part de la seva vida al ioga. Tot això a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Sempre, en cada programa, escoltem un consell abans de començar, doncs avui també l'escoltem.
La falta de desig sexual, conegut com a trastorn de l'interès, excitació sexual en les dones i com a trastorn de desig sexual hipoactiu en els homes, consisteix a mantenir un baix nivell o absència de desig i interès sexual que repercuteix de manera notable tant en el nostre benestar com en la nostra relació de parella, si n'hi ha. La persona que ho pateix està més distreta que no pas activa i és més espectadora que participa en el curs de la seva conducta sexual. Habitualment sol presentar-se un descens o absència de fantasies o pensaments sexuals eròtics que provoquen un baix nivell d'excitació o plaer sexual durant l'activitat sexual mateixa la majoria de les vegades. La persona que ho pateix sol estar menys receptiva als intents de la parella per iniciar l'activitat sexual o bé manté un baix o absent interès per autoestimular-se.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.
Els volem informar de les trobades per pacients familiars i cuidadors de persones amb malalties renals cròniques. Viure amb malaltia renal. Fins al 16 de desembre, 8a edició de les trobades per a pacients nefrològics. Viure amb malaltia renal, vídeos didàctics, un dia a la setmana. Canal YouTube de la Fundació Puigverd. Per més informació o per apuntar-s'hi, Fundació Puigverd, Servei de Secretaria General i docent del carrer Cartagena 340 de Barcelona o trucant al telèfon 93-416-9732. Trucant al telèfon 93-416-9732 o també poden escriure un correu electrònic amb B minúscula btoribio@fundaciopuigverd.es. Recordin, fins al 16 de desembre. És completament gratuït. Avui parlarem de ioga, coneixerem com ens pot ajudar, com millorarem l'estil de vida. També coneixerem alguns conceptes clars de respiració, etc, etc. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el senyor Nalic Gironès, director de la Federació Catalana de Ioga. Nalic, bona tarda i benvingut al programa.
Bona tarda Marc i als oients, bons oients.
Moltes gràcies. Nalic, en aquest programa sempre parlem de salut i avui m'has dit, quan parlàvem per telèfon i també de fet ahir quan parlàvem per concretar que vindries avui, doncs també em vas dir que vols adreçar a l'oient per oferir-li alguns conceptes clars de respiració. Però per qui no ho coneix, què és? Explica'ns primer una miqueta així el ioga. Què és el ioga?
Bueno, el ioga és bastant conegut.
Sí.
Hi ha moltes formes i maneres d'interpretar el ioga perquè s'exposa, no, al públic de diferents maneres. Hi ha una essència, que és l'essència pròpia del ioga. I perquè s'entengui, doncs, diríem que és una activitat que, a través de les seves tècniques, ens porta a una vivència interior. Vale? Uh-huh. Ens porta a la consciència d'un mateix, o, diríem, a més coneixement sobre la vida, a més saviesa en general. fins a arribar a un silenci interior. Aquest silenci és el silenci de la dualitat. Si el judici està entre el sí i el no. Llavors aquest silenci és quan el sí i el no es fon i no hi ha dualitat. Això es treballa a molts nivells. Vale? No, estem parlant del ioga en general, però no és el primer nivell en el que un entraria. És un centrament a través de la meditació. Es pot practicar, et dic, a molts nivells, i totalment al marge de la religió.
El fet de que hi hagi una organització que dona suport al ioga és un concepte nou. Què fa la federació?
En el 2011, en el butlletí oficial de l'Estat, sí? Va sortir la IIT i va sortir tota la normativa per fer les acreditacions de competències professionals ja per donar certificat a una sèrie de professors que ja estaven formats, etc. Posteriorment, l'any següent, ja van sortir els certificats de professionalitat i aquí, doncs, nosaltres ja som una professió tècnic superior, nivell 3, títol d'instrucció en ioga, i que aquesta professió doncs, està en el Catàleg Nacional de Professions d'Espanya. Llavors, com a professió, pensem que té que haver-hi un col·lectiu i doncs, la federació és aquest col·lectiu que a poc es va creant i som aquest col·lectiu perquè el practicant trobi aquest col·lectiu, trobi un lloc on se li diu que aquesta persona està formada, aquesta persona es recomana, aquesta persona abraça el codi ètic i als professionals, a part del practicant, els professionals li donen un servei amb assegurances, amb serveis de gestoria, amb el que ells puguin necessitar per desenvolupar la seva professió. Aquest és el concepte de lo que està fent la Federació Catalana de Ioga.
Molt bé, doncs has dit que vols donar als nostres oients uns conceptes clars de respiració. Endavant, quan vulguis.
Sí, bueno, voldria fer una referència a que, bueno, el ioga representa una gran ajuda en el centrament i l'equilibri o el relaxament de la persona, no?
Sí.
I la seva pràctica és terapèutica. Llavors ens agradaria demanar a l'administració que en ocasions com aquesta ens tingui molt més en compte, ens obri clarament les portes i ja nosaltres d'alguna forma doncs, ja mantenim totes les mesures d'higiene i de desinfecció i està clar perquè hi ha hagut molt pocs conflictes, molt pocs problemes amb el que ha sigut el ioga. No? Som un bé per a la societat, però si l'administració no ens deixa, demanem al practicant que això ho entengui.
Clar.
Que entenc que voldrà trobar el centre obert, que no es faci enrere i aquest practicant de ioga doncs continuï sent aquest practicant exemplar que ha estat amb nosaltres. Bé, això és un missatge. Gràcies.
Molt bé, doncs ja està dit, queda en antena i què ens expliques sobre la respiració? Endavant.
Bé, mira, de la respiració, doncs amb paraules fàcils i molt breument, perquè el programa és de curta durada,
sí,
de manera senzilla, podríem teoritzar una mica i després fer una mica de pràctica. Vale? Llavors diríem que quan estem exposats a un estrès en un llarg període de temps, la nostra respiració adopta un procediment erroni. S'ha oblidat de respirar i respira doncs, amb la part de dalt, respira en funció de les coses que li estan passant en el seu exterior. No? Llavors, la respiració hem d'entendre que és un pont entre un estat mental i un estat físic. I ens permet una comunicació entre un aspecte racional pensant de l'ésser humà amb nosaltres mateixos, diguéssim, amb la naturalesa també nostra, instintiva, animal, que ens funciona. Doncs la respiració és aquest pont, és un pont de consciència. Respirem una mitjana de 12 a 15 vegades per minut. I aquest ritme governa també altres cicles rítmics en el nostre cos, no?, que estan relacionats amb l'estat d'excitació o l'energia vital. Per això és tan important la respiració. Si nosaltres fessim consciència de lo necessari que és aprendre a respirar, respirar bé, hi haurien moltes més escoles de respiració i estaria ple d'alumnes. Vale? Llavors, si no es fa, passant a la respiració, si no es fa una tècnica especial vol dir fer servir la boca, la llengua d'una manera, uns pranayames, etc. Però si no es fa ser una tècnica especial, l'òrgan per respirar és el nas. No respira per la boca, respira només pel nas. Val? Que és el punt on nosaltres doncs, escalfem l'aire, l'humitegem, el netegem de la pols, el retenim en els pèls, no? En els mocs, en tots els seus conductes, retenim totes aquestes porqueries perquè ens arribi als pulmons calent, humit i purificat. I a l'exhalar, doncs, exhalem i traiem totes aquestes residus que ens han pogut quedar a les fosses nasals. Aquest és un concepte. L'altre concepte és hem de respirar amb el diafragma. En alguns moments hem explicat què és el diafragma, que forma és un muscle molt fi que nosaltres tenim separant els dos espais principals de l'ésser humà, l'espai de vent amb l'espai de digestió dels aliments, no? on tenim tots els òrgans d'assimilació.
Sí.
Llavors, la respiració es produeix sobre el diafragma. Hem de tenir en compte que sobre el diafragma està el cor envoltat amb el seu pericardi i que el moviment del diafragma fa massatges en els òrgans interns d'assimilació, de digestió, per entendre'ns. Llavors, la respiració no és a dalt, sota la clavícula, sinó que la respiració és a baix. Per tant, sí, em quedaria a dir que no és el mateix ensumar que respirar. Yeah. Ensumar, fem una succió pel nas. A vegades algú li diem respira i fa un moviment raro que succiona pel nas. Està ensumant. Quan diem respira, estàs movent els pulmons i està entrant l'aire als pulmons, que és un concepte diferent per la respiració i és molt més ample. Llavors, la respiració afecta a sistemes com el sistema respiratori, cardiovascular, neurològic, gastrointestinal, muscular i també el sistema psíquic en gran mesura, no? Sobretot pels quadres d'ansietat, quadres de pànic, etc. I té un efecte, evidentment, general sobre el que és el somni, la memòria, el nivell d'energia i la concentració. Bé, si resumim, té un efecte molt profund en tota la sensació de benestar de l'ésser humà, no? Perquè tot el que fem, el ritme que mantenim, els sentiments que experimentem, diguem, les eleccions que realitzem, totes estan influïdes pel ritme de la nostra respiració. Però no en som conscients. No en som conscients. Llavors, si fins aquí no tens res que preguntar, passaríem a un espai de pràctica.
Endavant, quan vulguis, sí senyor.
Doncs amb aquesta pràctica, que va adreçada als amables oients, si la volen seguir, recomanaríem que s'asseguessin, si és possible, que procurin asseure's, amb angle recte. En la respiració intervé tota la columna vertebral, coll, cap, tota la zona cervical, caixa toràcica, els braços cap als costats, obrint aquesta caixa toràcica, la regió lumbar estirada, i des del sacre fins a la coroneta estirem. Les mans les col·locarem sobre la part de dalt de l'abdomen, que és on tenim el diafragma, val? O sigui, diguem l'esternón. Aquí tindrem el moviment de les mans, que quan inspirem, sobresurt una mica l'abdomen, les mans tenen un petit moviment, i quan exhalem, com que comprimim aquest diafragma i comprimim l'abdomen, l'abdomen tira cap endintre. Per tant, respirant, expandim l'abdomen, perquè carreguem l'aire a la part de baix dels pulmons, i a l'exhalar apretem l'abdomen cap endintre i les mans s'ensorren en el nostre cos. Llavors, quan inspirem, que l'aire ve a la part de baix, inspirem a baix i fem que l'aire pugi cap a la zona intercostal, omplint els nostres pulmons, i pugi cap a la zona clavicular, o subclavicular, per entendre'ns. Per tant, tenim aquests tres espais. Tenim la zona del diafragma, la zona intermitja, on omplim tota la, que és la caixa toràcica, i la part de dalt, que és la zona subclavicular. Tot això està relacionat amb quan érem petits i amb el nostre creixement, però que en podem parlar en un altre moment, perquè si no això seria una mica massa llarg. No? És molt important que el treballar la respiració no sigui, si nosaltres som conscients de la respiració, respirem bé, si en sabem. Però parem-nos un moment, respirem un moment bé. Llavors, en aquest moment que ens parem i que respirem bé, som conscients de la respiració. Som conscients de l'aire. Som conscients del moviment que té el nostre cos mentre respirem. Val? I Llavors, la ment la centrem a la respiració. Agafem l'aire, quan aquesta postura és la correcta, sí. Tots aquests oients que vulguin seguir la pràctica, els peus estan plans a terra, tenim el cos recte, i llavors inspirem l'aire, que ens va cap a l'abdomen, es va a la part de baix dels pulmons, pugem l'aire fins a dalt, i fent una petita pressió de l'abdomen, buidem tot aquest aire, fins a buidar-lo. Ara entrem en unes respiracions que poden ser equilibrants, i depèn dels pulmons de cadascú, podem fer comptar fins a 3, comptar fins a 4, o comptar fins a 5, o comptar fins a 6, recomanable comptant fins a 4, i respirem comptant fins a 4, inspiro, 4, exhalo, 4. I vas seguint aquest ritme, inspira, i exhala, 4. Conscient del que estàs respirant, i amb això estàs equilibrant les teves emocions. Estàs deixant... Estàs un reset. Els teus pensaments, el teu estat mental, és un reset. En el que equilibrant 4-4 o 5-5 o 5-6 sempre és el mateix número, inspirar i exhalar. Tu vas fent aquesta pràctica. I amb aquesta pràctica estàs equilibrant. El teu ment se'n va del que sigui el moment extern per agafar consciència del que estàs respirant. Conscientment. Llavors, al cap d'un rato d'estar respirant així, quan tu creguis oportú poder-ho fer,
sí.
Pot ser unes respiracions amb retencions, que és el moment en què tu inspires, carregues la teva caixa toràcica, partint des de baix, com hem dit, i quan tens els pulmons plens, fas una retenció de 2 o 3 segons, els que tu creguis convenients. Després d'aquesta retenció, exhales, treus tot l'aire, el treus a tope, i també fas una retenció de 2 o 3 segons. I segueixes. Inspiro, retenció, exhalo, retenció, i així successivament. Pots estar 5, 6, 7, 8, 10, 15 minuts respirant, el que tu t'hi trobis còmode, si pot ser l'aire lliure millor, si no amb les finestres obertes, i ja no parlaríem de si això fos a la muntanya, seria sensacional, clar. No? Però, d'alguna manera, prestar atenció a la respiració, obrir la caixa toràcica, fer aquesta mica de retencions i fer això una mica cada dia, per tu sempre serà salut. I amb això, Marc, si no em dones més temps, doncs voldria acabar el tema de la respiració.
Sí, senyor. I ha quedat molt clar de que la respiració té a veure molt, molt, molt amb la nostra salut. I ho estem veient ara tots. No perquè ens ho diguis tu, que és així, però que ho estem veient perquè amb les mascaretes realment només parles amb persones i tothom, com està? Pues molt cansat, no em trobo bé, estic mal de cap. I és degut a que respirem un aire contaminat. Tens una miqueta de temps perquè ens expliquis una miqueta el teu parer sobre això.
Vale, però també penso una cosa. Hi ha dues coses a dir. Una, la gent es canvia la mascareta poc sovint. Sí. Hi ha unes mascaretes que es poden rentar, que es tindrien que rentar.
Sí.
I hi ha unes altres que es tenen que llançar.
Sí.
I la gent no les llança, en general. Val? Sí. Llavors, doncs, han de tenir en compte que les mascaretes tenen unes dates d'ús, normalment són de 6 a 8 hores llançar-les, i unes altres que es poden rentar, que les poden portar un dia, però les has de rentar i les has de canviar. Això per una banda, perquè tu... Ja no és bacteris, ja hi ha tota una brutícia, sí. Que tu l'estàs respirant. I per l'altra banda, també van molt bé les mascaretes, van molt bé per l'ansietat.
Sí.
Perquè quan tenim un procés d'ansietat i que tenim la sensació de que no podem respirar,
sí.
És perquè estem respirant més del compte, estem hiperventilant, i a l'hiperventilar tenim la sensació, com que està ple d'oxigen, tenim la sensació de que no podem respirar. Llavors ens col·loquem les mans tapant una mica la boca, seria ideal amb una bossa de paper, no de plàstic, és desagradable, però amb una bossa de paper i respirar dins de la paper. Perquè llavors estem, amb el nostre propi hidrogen, estem respirant. No estem respirant tant d'oxigen i llavors podem començar a respirar. I aquest efecte l'està fent la mascareta.
Clar.
La mascareta fa que agafem menys oxigen, agafem més hidrogen, i llavors, que és el nostre propi, llavors hi ha menys hi ha menys ansietat, almenys teòricament, ¿vale?
Ja,
i aquest seria un dels efectes.
Ho desconeixia, això, ho desconeixia. M'ha agradat que ens ho expliquessis. Suposo que els nostres oients també. Manel, hi ha persones que poden dir, bueno, doncs, és que jo el ioga em fa cosa, perquè, com deies tu, abans pensaven, hi havia inclús que es pensaven que era una secta, i gent que no acaba de veure clar, què els hi diries tu? Ja sé que no t'agrada donar consells, però què els hi diries a aquestes persones que no acaben de creure amb el ioga?
Bueno, amb un principi, que cadascú faci el que vulgui, però que faci el que vulgui amb opinió, no? Si una persona realment fa el que vol és perquè ho ha provat i ho ha desestimat. Llavors, almenys la recomanació és prova-ho.
Clar.
I després, si vols, ho fas o no ho fas. Però provar-ho no és anar un dia. Jo me'n recordo, al final, que a vegades venia una persona, mira que vinc a provar. Dic, home, vindre a provar són 3 mesos. I el 3 mesos gratis, la veritat és que no.
Home, clar.
I apunta't, estigues 3 mesos, i després de 3 mesos, si vols, no, jo vinc a provar un dia. Doncs un dia no cal que provis. Perquè un dia no anem enlloc amb un dia. Doncs, prova-ho 3 mesos o 6 mesos, i després de provar-ho 3 mesos o 6 mesos, tu sabràs si ets a gust o no. Inclús, a vegades, hi ha mestratges, hi ha persones, direm alguns que són mestres, que, d'alguna manera, tenen un caràcter i una forma d'adreçar-se i no lliguen amb tu com a persona, no com a tècnica en si del que és el ioga, sinó ells com a persona. Llavors, també, si et trobes amb això, no és culpa del ioga, és culpa d'un vis-a-vis que no ho diga. Canvia de centre,
és
en un altre lloc, i troba't... Jo ho dic a moltes persones que volen formar, que em truquen, ara bé, com puc anar a formació i tal. Dic, home, dic des de part meva, és en un centre, digues que vols fer una classe gratuïta, i que a veure si amb aquella persona tens empatia.
Esclar.
I si no, doncs canvia des d'un altre centre a veure si tens empatia. Però no et formis amb qui no tens empatia. O no facis pràctica amb qui no tens empatia. Tens que trobar un lloc que et sentis a gust, que et sentis còmode. No per lo que has d'aprendre, sinó per lo que has de viure.
Ha de ser.
Llavors, allà on se sent còmode, hi va amb il·lusió, escolta amb ganes, creu en aquella persona i funciona. I llavors, provo 6 mesos en aquest aspecte. Després opina i després fes-lo que un cregui.
Llavors digues si t'agrada o no, però primer prova-ho. Has parlat de centres, has parlat de centres de ioga. Com ho ha de fer els oients? Que ara donarem el telèfon de la Federació Catalana de Ioga, però què ha de fer? Vull dir, si un viu a les Corts, truca aquí i pot trobar algun a prop, o com és? I dic les Corts per dir un barri.
El centre de ioga, al marge del que he comentat, de l'empatia aquesta que tenia amb les persones que eren allà i amb l'espai,
sí.
A part d'això, o té que estar a prop de la feina o té que estar a prop de casa.
Clar.
Perquè si està lluny o has d'agafar molt de transport
no hi vas.
Públic per anar i tal,
clar.
Pot ser un inconvenient,
sí,
i a la llarga pot ser una mandra,
sí,
o un mal dia, o si se fosc. Sí. Això és un inconvenient. Llavors, pues, es tracta de buscar algú que estigui a prop. Si pot ser, doncs, que hi vagi algun amic o alguna amiga o algun que si hi ha conegut, que et dona una entrada més fàcil, i si no, doncs no passa res, Trobar un centre de ioga, quan un en té ganes i quan un s'ho proposa, no és difícil. No és difícil, sinó que ens trobi nosaltres i que ens pregunti. Nosaltres, durant Federació Catalana de Ioga, en el buscador, a internet, ja sortim, no? Allà hi ha directoris en centres. Si aquells no li valen perquè no en troba cap a prop, doncs
que surti,
ja el buscarem.
Pues...
No sé. Aquest no té que ser un problema, saps?
Perfecte.
Si es vol fer ioga, està ioga.
Sí, senyor. Doncs pues anem a donar el telèfon de la Federació Catalana de Ioga. És el 656-82-34-43. 656-82-34-43. Nalic Gironès i la Federació Catalana de Ioga, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí i t'esperem ben aviat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.
L'objectiu d'aquestes trobades és aprofundir la malaltia renal crònica per tal de conèixer les causes, els possibles tractaments i com prevenir-la, i establir unes pautes generals que permetin millorar la nostra salut. Higiene de mans i hàbits saludables, a més, A banda de l'aspecte físic, també volem reforçar l'impacte psicològic que la malaltia pot tenir en el dia a dia. Presentarem una sessió per conèixer millor la dieta de la malaltia renal crònica. Què cal menjar? Com ho hem de cuinar? Des de la Fundació considerem que aquestes sessions informatives poden ser molt útils per a les pacients amb malaltia renal crònica i els seus familiars i també els cuidadors. Doncs poden contribuir a millorar la seva qualitat de vida. Aquesta activitat s'ha plantejat en 10 vídeos didàctics que s'emetran setmanalment pel canal YouTube de la Fundació Puigverd. Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà tenim És gran, ser gran, amb temes de la tercera edat. Us esperem. Adéu-siau.